Tornem al Sant Cugat a Fons en un programa que les dificultats tècniques ens estan complicant una miqueta mentre esperem que el Jake arribi. Doncs tenim nosaltres ara mateix el Joan Anton Català, que bé, li podem donar almenys, sí que el podem saludar, bon dia.
Molt bon dia, Albert.
Que avui ens separa una distància sideral gairebé. Estic aquí dins de la peixera mentre ell està a la meva, cadira, no sé com s'hi està.
És com molt estrany això, veure't sí. A través del vidre parlant a l'altra banda. Sí.
Això és, sempre hi ha espai per la novetat aquí. Escolta, parlem de novetats en astronomia, parlem de novetats que provenen de molt i molt lluny,
sí,
d'un altre sistema solar.
Fixa-t'hi, d'una altra estrella, d'un altre sistema planetari. I és que ara a l'agost, recentment molt poc, s'ha descobert un objecte, l'òrbita del qual, quan es va calcular, es va veure de seguida que corresponia a un objecte que venia d'un altre sistema solar. O sigui, la
com?
Seva òrbita...
O sigui, un moment. O sigui, hi ha òrbites d'altres sistemes solars que passen per dintre del nostre?
Hi ha objectes, i el primer que vam descobrir va ser l'any 2017, que és el famós Oumuamua, que si vols després en parlem.
Sí, perquè aquest no l'havia sentit a parlar,
Doncs va ser molt famós perquè, després entrarem en més detall, però fins i tot es va arribar a dir en aquell moment que si podia ser el fragment d'una nau, d'una nau ET. Després en parlem. Però hi ha objectes que vaguen, són vagabuns de l'univers, que han estat expulsats del seu sistema solar per efectes gravitatoris i que vaguen per la galàxia. De vegada en quan algun d'aquests objectes entra al nostre sistema solar. Pensem que això és molt freqüent. Què passa? Que fins ara no teníem la tecnologia suficient com per detectar-los. I aquest que s'ha detectat a l'agost és el segon objecte. Després de l'Oumuamua, és el segon objecte que, una vegada detectat i calculada la seva òrbita, ens adonem compte que no és una òrbita que giri al voltant del Sol, com són totes les òrbites dels nostres cometes o asteroides o planetes, sinó que la seva òrbita indica que ve d'una altra estrella, d'un altre sistema solar, que va sortir rebotat d'allà i que està vagant per l'univers i que ara està entrant, de fet, al nostre sistema solar, passarà pel darrere del Sol i seguirà rebotat, vés a saber cap a on.
La pregunta en aquest cas és molt evident, és això, no pot xocar amb nosaltres, no?
No. A veure, hi ha moltíssimes més possibilitats que impacti un dels nostres objectes, un dels milions d'objectes que tenim dins del sistema solar, que aquest que ve de fora. Aquest
no té cap mena... Podem estar tranquils.
Molt pel que respecte a aquesta cosa, sí. D'altres no ho sé. Però...
No, tu contribueix a l'alarma. Això té nom, un nom una mica complicat.
Sí, no és tan complicat, fixa't, és Dosi Borisov. Borisov és el nom de l'astrònom que el va descobrir a l'agost. I el 2I vol dir que I és d'interestel·lar, vol dir que ve d'una altra estrella, i 2, el segon objecte de la categoria. El 1I va ser el Oumuamua, el 2I és el Borisov, és el segon que descobrim en aquestes característiques.
Per tant, vol dir que és un fet molt singular, no?
Molt, per això és tan extraordinari, per això no estem parlant ara. Com et deia abans, creiem que han de ser moltes les roques que estan vagant per l'univers sense una casa fixa, no? Però la tecnologia que teníem fins ara no ens permetia, no n'havíem trobat cap, i ara, fixa-t'hi, en qüestió de 2 anys, 2017 va ser el Oumuamua, en qüestió de 2 anys, i aquest és el segon, però això anirà increixent, on descobrirem moltíssims d'objectes.
Perquè com ho sabem, doncs? Per l'òrbita, només?
Sí, quan tu calcules... Sí, és l'única pista que tens. Quan tu calcules l'òrbita d'un objecte, tu pots saber si és el·líptica, que són les típiques òrbites, que vol dir que són periòdiques, que giren al voltant del Sol, tots els nostres planetes, els asteroides, les cometes que tenim, tots tenen òrbites el·líptiques, però això és una òrbita hiperbòlica. Hiperbòlica vol dir que vindria a ser com una forma de U, una U oberta, que no té retorn. I ara aquest objecte estaria recorrent una de les branques de la U passaria pel darrere del Sol i després girarà i recorrerà l'altra cara de la U, l'altre fragment de la U, i se n'anirà cap a fora sense retorn.
Això és el no que tornarà ens... mai més.
No, això és el que ens indica que és un vagabund, que no està lligat gravitatòriament al Sol, per tant que no forma part del nostre sistema solar.
Però en aquest cas podria passar que, ja que passa, no? És un passavolant, no? Però que es pogués quedar aquí d'alguna manera.
Però no serà el cas. Podria ser, Podria ser que fos capturat i que, diríem, fos adoptat per la família del Sol, però no serà així. Aquest, igual que l'Oumuamua, sortirà rebotat i seguirà la seva trajectòria vés a saber cap a on.
I llavors, com se sap que no farà aquesta... que no s'acabarà enganxant a l'òrbita del Sol?
Quan es calcula l'òrbita, es calculen els seus paràmetres d'òrbita i es pot fer les simulacions corresponents per on passarà i exactament quina és la trajectòria que seguirà un cop passi pel voltant del Sol, i aquí és on sabem que no serà capturat, que simplement farà aquesta forma de U, com un bumerang, seria com un bumerang que arriba, passarà pel darrere del Sol i sortirà, diríem, disparat, segurament s'accelerarà una mica i sortirà cap en direcció a altres llocs de l'univers, de la galàxia.
I què en sabem d'aquest 2I Borisov? Com és? El material entenc que no el sabem perquè està... O sí que sabem.
Clar,
que...
la fortuna que tenim és que així com l'Oumuamua es va detectar un cop ja sortia del sistema solar, és a dir, estava a la branca aquesta de la U que et deia que se n'anava cap a fora, el Borisov és al revés. El Borisov l'estem descobrint en el moment en què comença a apropar-se, amb la qual cosa tenim molts mesos d'investigació, mesos i mesos d'investigació, i ja hem començat. Molts telescopis hem començat a investigar-lo. De moment, la cosa més notable, i això és la notícia, és que s'assembla absolutament totalment a un dels nostres cometes, la qual cosa està bé. Per tant, té forma de cometa, està desenvolupant o desenvoluparà una cua, li hem estimat uns 2 quilòmetres de mida, i de moment, tot i que encara no sabem la seva composició, però probablement tindrem moltíssima més informació els propers mesos, perquè com et deia, s'està apropant. De moment, tot el que veiem d'ell no desquadra gens respecte al que seria un dels nostres cometes. Per tant, podríem dir que és un cometa que va néixer en un altre sistema solar, que per la raó que sigui gravitatòria va ser expulsat d'allà, que ha vagat durant, vés a saber, centenars o milers de milions d'anys per l'univers i ara ens arriba.
La llàstima, ara sí, he obert tots els micros menys el meu, la llàstima una mica és que hem trobat una cosa molt especial, no? És molt poc habitual i que sí. No sabíem, i que resulta que no té res d'especial.
No, a veure, sí que té especial.
Ara ho he baixat una mica el suflé, eh?
No l'has baixat perquè, fixa-t'hi, d'especial ho té tot. Ve d'un altre sistema solar. Això ens confirma moltes coses que el sentit comú ja ens deia, i que més o menys ja sabíem, que és que nosaltres no som una cosa especial, que el nostre sistema solar no és una cosa única, sinó que hi ha molts altres sistemes solars, això ja ho sabíem, però que els objectes dels quals són similars, molt semblants als nostres. Aquesta és la primera cosa. La segona, tot el tema de l'Oumuamua, que es va provocar com una febre, primera que era el primer objecte d'aquest tipus descobert, després que va tenir una trajectòria com molt estranya, que va portar fins i tot a 2 científics de Harvard a anunciar, en un famosíssim ja article en una revista científica, que podrien ser les restes d'una nau espacial. Estem parlant de l'Oumuamua, la qual cosa va ser desmentida immediatament.
Clar, perquè què és el que els feia pensar que podia ser una...
L'òrbita. L'òrbita, com et deia, el vam trobar quan s'allunyava i va tenir una acceleració que no podíem explicar, o que es pensava que no es podia explicar de forma natural. Llavors va haver molts investigadors que van veure què havia passat en aquest objecte, i aquí van sortir aquests dos astrònoms astrofísics de Harvard en aquesta hipòtesi de l'objecte ET, d'un fragment d'una nau que podria explicar aquest moviment, etc. Això va ser immediatament discutit per la major part de la comunitat científica, i pocs mesos després van sortir articles que feien compatible aquest comportament en un comportament natural, normal. Però, per tant, el Borisov també ens serveix una mica per treure-li una mica de ferro en aquest primer objecte, en aquest primer Oumuamua, no? I en això de que fos algú que ens estés, o una nau que ens estés visitant. No, a veure, som visitats constantment, i som visitats per roques, com et deia, que vaguen, fragments que vaguen per l'univers, que n'està ple, bilions i bilions d'ells n'hi ha d'haver a la nostra galàxia, que no estan lligats a cap estrella, o que ho van estar en un moment determinat i que per efecte gravitatori van sortir rebotats, i el Borisov l'únic que fa és confirmar-nos això. Però segueix sent un objecte extraordinari, perquè és el segon de la categoria. El podrem estudiar com no vam poder estudiar l'Oumuamua, perquè aquest s'allunyava i aquest s'apropa. Tindrem molts mesos per estudiar-lo, podrem veure la seva composició, ens portarà moltíssima informació.
Almenys sabrem una mica de primera mà què passa fora, no?
Exacte.
Més enllà de...
Exacte, i podrem confirmar això, que segurament no hi ha res d'extraordinari en el nostre sistema solar que no hi hagi en altres sistemes solars, però tot i això, com et deia, la composició de l'objecte serà molt interessant de veure.
Perquè els sistemes solars no són compartiments estancs, no? Evidentment, pot entrar i sortir coses, però a vegades tampoc ens imaginem, com que suposo que tots tenim la imatge aquesta dels llibres de text, no?
Sí.
dels dels planetes un darrere l'altre i res més, però hi ha moltíssimes coses pel mig, és a dir, que en línia recta ho tenim, si ens despistem xocaríem amb alguna cosa.
Sí, a veure, xocar és molt complicat, perquè tot i que hi ha bilions d'objectes, les distàncies, els volums, són tan impressionants, tan buits, que la probabilitat de xoc és mínima, mínima. Mira, si agafem el nostre sistema solar, una imatge naïf, ingènua, ens diria, tenim el Sol, tenim 8 planetes, 9 si comptem el famós Plutó, i ja està, però això és una imatge ingenuíssima. Tenim milions i milions d'objectes només dins el nostre sistema solar. Cometes, asteroides, planetes nans, objectes de la mida una mica inferior a Plutó que orbiten en aquella zona. Tenim un gran núvol d'objectes de gel, que és la reserva de cometes que està a la llinda, a la frontera del nostre sistema solar. El nostre sistema solar està format per milions i milions d'objectes. Què passa? La probabilitat de que tu ara enviessis una nau i aquesta nau impactés contra algun d'aquests objectes és pràcticament zero, per el que et deia, perquè el volum és molt gran. Llavors, un cop surts del nostre sistema solar, et trobes encara més buit. Et trobes una buidor de l'espai encara més buida de la que hi ha dins del nostre sistema solar. Fins que arribes al següent sistema solar, on torna a créixer la densitat d'objectes i tornaries a tenir una rèplica d'aquest model. Una estrella, un sol, en els seus planetes, els que siguin, amb els seus asteroides, els seus cometes, els seus milions de petits fragments, petites pedres, algunes de mil·límetres o menys, navegant per allà, però també molt buit, en uns espais immensos.
Mm. Tots tenim també la imatge de les pel·lícules de ciència-ficció, no? De quan entren que anem a dir per espai, aquestes coses sí. Que fan, que sempre penso, si van tan ràpid i no xoquen amb res de camí a...
Clar, és això que dèiem, a vegades fins i tot hi ha alguna pel·li que t'ensenya naus entrant al cinturó d'asteroides, Star Trek crec que és una d'elles, o Star Wars, i que algunes naus han de maniobrar per no xocar contra aquelles pedres, i es veu com molt dens. No. A veure, el nostre cinturó d'asteroides, el que hi ha, per exemple, entre Mart i Júpiter, que és un cinturó d'asteroides gran, dins del nostre sistema solar, com et dic, la probabilitat d'impacte és mínima. Tu podries enviar una nau pràcticament sense calcular res, o sense el pràcticament, no calcularies res, i aquella nau no xocaria contra cap d'aquests asteroides. Per això que et dic, perquè el volum, al final, en tres dimensions, tot i haver-hi molts objectes, el volum és tan immens, són tantes les distàncies entre aquests objectes, que pràcticament és zero la probabilitat d'impactar.
O sigui que allò de les batalles de caces espacials pel mig dels asteroides, esquivant-los, no. I al final un acaba xocant, i això no...
Això no va enlloc. Bueno, va a les pel·lícules, però...
Quina decepció.
Però és xulo de veure.
Sí, és veritat, és bonic. Home, ara d'aquí... De cara a Nadal s'ha d'estrenar la nova de Star Wars amb tota classe d'insults al rigor científic, no?
Val, mira, jo sobre això m'ho pregunten molt. Les pel·lis sempre tenen assessors científics al darrere. Què passa? Sempre és una lluita entre l'assessor científic i el productor. L'assessor científic me l'imagino, perquè no ho he vist com van, però me l'imagino dient, no, això no ho podem fer així. I m'imagino els productors dient, pues serà que sí.
Jo crec que en el cas de l'assessor científic de Star Wars... No sé si li van arribar a fer cas mai.
Potser no hi era aquest. Les pel·lícules modernes sí el tenen, Star Wars no ho sé, les pel·lis modernes sí que el tenen, i sí que hi ha una lluita, hi ha com un equilibri, intenten trobar un equilibri entre la formalitat, entre el rigor científic i l'espectacularitat o els efectes, no? Llavors, això és un equilibri a vegades molt delicat.
De fet, n'hem parlat aquí amb un investigador de Sant Cugatenc al voltant d'Interstellar, ja n'hem parlat alguna vegada, que Interstellar és un altre nivell de realisme pel que fa a la representació. Però tornem a aquests objectes. Dèiem que un dels avantatges és que es podrà analitzar sencer.
Sí.
Què es buscaria en aquesta... Quina mena de conclusions es podrien arribar a treure del que es pugui saber d'aquest Dosi Borisov?
El que es buscarà és la composició, com dèiem abans, la composició d'aquest objecte i el comportament que tindrà quan passi a prop del Sol, quan faci aquesta forma de U. Ara estava pensant en una altra forma d'explicar-ho i m'imaginava una pilota de golf, que tots la tenim al cap, quan se'n va cap al forat i falla, erra, i surt rebotada. I aquesta és la U que
farà. Fa la corbata, no?
Exacte,
es diu.
Exacte. Aquesta serà l'òrbita que farà, en gran, serà l'òrbita que farà aquest objecte. Doncs la seva composició serà superinteressant, justament perquè fins i tot dins del nostre sistema solar estem començant a entendre la composició dels nostres propis cometes. I són objectes que són especialment importants perquè pensem que van ser creats al començament del sistema solar, el començament de la galàxia, per entendre'ns, i que han estat molt poc processats, diem, científicament. És a dir, han rebut molt poc tracte, molt poc impacte, i per tant són com primigenis. Saber de què estan fets ens explica molt sobre els orígens del nostre sistema solar, i aquest objecte també ens pot explicar molt de l'origen d'altres sistemes solars. Per tant, la seva composició és molt important. I el seu comportament, quan faci aquesta U, el seu comportament també serà molt important, perquè ens donarà molta informació de com s'escalfa per part del Sol, com crea, com fa la seva cua, com s'accelera pel fet de crear aquesta cua i expulsar gasos. Per tant, això també ens donarà moltíssima informació de la seva composició i de com, del seu comportament.
I recordem el pobre Borisov, que devia tenir el seu sistema solar. Com s'expulsa?
És molt fàcil, és molt fàcil expulsar objectes. Mira, abans et comentava, el nostre sistema solar té una...
No té res a veure amb Armageddon, no?
No, no.
Ah, val.
No. Per cert, Armageddon és de les pitjors pel·lícules del punt de vista científic de les modernes, de les pitjors, pitjors. Però bé, tanquem aquest parèntesi, perquè si no m'enrotllaré d'Armageddon. Abans et deia, el nostre sistema solar té una reserva increïble d'objectes de cometes als llindars del sistema solar. Estan allà orbitant tranquil·lament, fins que alguna cosa els pertorba. Per exemple, els pot pertorbar el pas d'una estrella propera. Una estrella propera vol dir uns quants anys llum de distància.
Ja, és que m'estàs baixant tot el suflé molt, perquè una estrella propera vol dir que està amb no sé quants llums de distància.
Ja,
escolta, jo m'imagino sempre... que ja estiguem al costat.
No, ja saps de que sempre estem parlant de distàncies molt bèsties. Llavors, un d'aquest objecte cau, és pertorbat i cau cap a dins del sistema solar, i es converteix en un cometa dels que ens arriben, dels cometes típics que ens arriben. Pot ser que en el moment en què passi pel costat del Sol, en lloc de fer una òrbita que el torni a fer, que el faci tornar, una òrbita elíptica, faci aquesta U que dèiem, perquè la seva òrbita ha estat com improvisada per aquesta pertorbació, i llavors és rebotat, és accelerat i rebotat i no torna mai, i és expulsat del nostre sistema solar. Això és una forma d'expulsar.
És com quan tens una bola rodant molt ràpid i de cop canvies una mica la trajectòria i en lloc de seguir rodant, surt volant.
Surt volant, exactament. Aquesta és una forma de rebotar. N'hi ha d'altres. Júpiter, que és el planeta més gran del nostre sistema solar, Saturn també, han rebotat durant la història del sistema solar, han expulsat la tira d'objectes que s'han atrevit a passar a prop d'ells en direcció al Sol, anaven en direcció al Sol per fer òrbites totalment el·líptiques, normaletes, però mira, han coincidit a prop, més o menys a prop, de Saturn o de Júpiter, que tenen un gran efecte gravitatori, i els ha fet rebotar, els ha fet fer aquesta U al voltant seu, els ha desviat el suficient com perquè se'n vagin i no tornin mai més. Del nostre sistema solar, per tant, han sortit expulsats bilions d'objectes durant la nostra història, per tant, dels altres sistemes solars també.
Sí, que això és una mica, hi ha una mica d'adulteri de sistemes, eh? Anem saltant aquí d'un lloc a l'altre,
sí.
I no hi ha fidelitat.
Home, n'hi ha molta, perquè sabem que els sistemes solars tenen consistència, eh? I és el que dèiem abans. Nosaltres en el nostre sistema solar podem comptabilitzar objectes, són bilions, però podem comptabilitzar objectes, estan lligats gravitatòriament al Sol, altres sistemes solars estel·lars estan lligats a la seva estrella. Però entremig hi ha aquests vagabunds, aquests objectes que van ser expulsats en algun moment, alguns dels quals són capturats per altres sistemes solars. Segur que el nostre sistema solar n'ha capturat durant la història algun que ha adoptat, i avui igual no el podem reconèixer, ens costaria molt de reconèixer-lo, de que era extern, i altres segueixen vagant per la galàxia i ho seguiran fent sempre.
Ens quedarà pendent, però, això de parlar d'Armageddon, eh?
Quan vulguis fem una de pel·lis.
Algun dia hauríem de parlar de pel·lis i del seu rigor científic.
Vale, perfecte.
En qualsevol cas, com s'estudia? Per exemple, dèiem abans, ara tots estem pendents d'aquest... Tots no, vull dir, el món científic astronòmic està pendent d'aquest Borisov. Com, perquè volem saber els components, com ho sabem, això?
Això ho sabem per la llum. Al final, excepte que poguéssim enviar una nau, que en principi no està previst pel Borisov, sí que es va parlar amb l'Oumuamua d'enviar, però ja no hi arribava, ja com que era sortint del sistema solar, ja no hi arribàvem. Si no enviem una nau és per la llum i pel radar, que al final és llum, és tot el que tenim. Com rebota la llum del Sol i ens torna, l'anàlisi d'aquesta llum és la que ens porta informació de com és la superfície, quins components té la superfície d'aquest objecte. Com la llum del radar, que és llum, com dèiem abans, rebota i torna de l'objecte, també ens porta moltíssima informació, no només de la morfologia, de la forma de l'objecte, sinó també de la composició, del nivell de com reflecteix aquesta llum del radar, Això ens porta informació de la seva superfície. Per tant, tot a partir de la llum i una part també a partir del càlcul de la seva densitat. Un cop sapiguem la mida, calculant la seva densitat amb l'òrbita, podem intentar esbrinar de què està fet. No és el mateix que estigui fet de ferro, densitat molt alta, que de gel d'aigua, densitat molt baixa. Llavors, és una combinació de mètodes, però quasi tots d'ells basats en l'anàlisi de la llum.
De fet, aquí al Pou n'hem parlat alguna vegada, el sincrotró, de com analitzen materials i pedres, de fet, a partir de com hi rebota la llum. Per
exacte. No només la llum, per exemple, en els sincrotrons també fem rebotar a vegades electrons, no només llum, sinó altres partícules, i de com reboten, això ens dona moltíssima informació de com són aquells materials.
Mm. Doncs escolta, Joan Anton, et posem deures.
Vinga.
Parlem de pel·lis, de ciència-ficció d'aquí un mes.
Perfecte.
Que ja estarem gairebé a Nadal, això.
Molt
això,
bé. Mira,
això passa molt ràpid.
És l'època d'estrena de pel·lis.
Clar, a més a més, previ a precisament aquest episodi, crec que és el 9 de Star Wars, ja vaig una mica perdut jo amb les pel·lícules. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, com sempre.
Un mes més. Nosaltres ara marxem a les notícies i tornem després perquè hem de parlar de Vall d'Oreix i de l'alcalde Ramon Escaiola, que a més d'un carrer també va fer moltes coses al territori. En parlarem amb el Juanjo Cortés. Després rebrem a la Tanit Amorós, que ens vol parlar avui també de lletres de Manel. Avui li toca a Manel el rebre, però bé, esperem a veure què és el que ens pot oferir. I acabarem, com és habitual una vegada al mes, també amb cuina. Avui farem castanyada o Halloween, però als fogons. Fins ara, i tornem en 5, 6, 7, 8 minutets, som aquí una altra vegada. Fins ara.